Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La constitució de les meses electorals al 14F no es faran voluntaris a Sabadell si falta personal. Almenys no és una opció que contemplin des de la Junta Electoral de Zona. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Per contra, sí que es podria optar per constituir-les amb les primeres persones que arribin a votar en cas que fos necessari. Tot plegat després que pràcticament la meitat dels escollits a la ciutat per formar part d'aquestes meses s'hagi excusat per no formar-ne part.
Comerciants i restauradors consideren que la relaxació de les mesures restrictives és insuficient.
La majoria de comerciants segueixen sense poder obrir els dissabtes i els restauradors no poden servir sopars des de fa un mes. Amb tot, asseguren que les mesures que entraran en marxa dilluns no solucionen els problemes que pateixen arran de la pandèmia.
I en esports, l'Astralpunt Natació Sabadell s'ha estrenat amb victòria a la fase de grups de l'Eurolliga Femenina de Waterpolo.
Les de David de Palma ja han sobrat el Dunaj Varos hongarès per 11 a 14. Demà s'enfronten al Buliakmeni grec i si guanyen es plantaran a quarts de final com a primeres de grup.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitjana. Jo amb el Sergi Cubero, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures lleugerament superiors ahir, però molt baixes a com van començar la setmana. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara al cap de setmana? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara l'ambient és assolellat arreu del país, però amb força núvols alts. El cel es manté una mica enteranyinat, també encara amb núvols baixos a punts del litoral. S'han trencat força, però persisteixen els dos extrems del sector, sobretot a l'àrea de Tarragona. De cara a demà dissabte esperem la presència de núvols arreu del país, més compactes a partir de mig matí, quan també arribaran algunes precipitacions de caràcter feble per les comarques de l'oest del territori i a la tarda aquestes precipitacions de manera molt aïllada també podrien arribar a la resta del territori. On sí que esperem demà més núvols i precipitacions una mica més continuades és al Pirineu i al Prepirineu Occidental. En conjunt seran però força minces o poc abundants, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.600 metres o fins als 1.200 metres a l'extrem més occidental de la serralada, en conjunt amb temperatures que seran més baixes arreu del territori. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora. No trobem incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell ni d'entrada i de sortida de Barcelona. La Junta Electoral de Zona descarta, de moment, comptar amb voluntaris per fer possible les eleccions del 14F. Aquest matí ho han confirmat en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio. En canvi, sí que veuen possible que les primeres persones que accedeixen als col·legis electorals acabin formant part de les meses, si no hi ha tots els membres necessaris. Ivan Fructuoso és lletrat de la Junta Electoral de Sabadell.
Sí que tenim també persones que s'han mostrat com a voluntàries per estar a les meses electorals, però no està previst fer servir voluntaris encara. Però sí que pot ser que arribi el dia de les eleccions i tenim meses electorals que no estiguin formades, que no estiguin constituïdes. Llavors, el criteri de la Junta Central i de la Llei Electoral és que les persones que acudin a votar siguin designades automàticament com a membres de la mesa.
Ara bé, abans d'arribar a aquest extrem, hi ha altres mecanismes per cobrir les vacants.
Sí, en principi, per cada al·legació que s'accepta, automàticament s'envia una notificació a una altra persona perquè cobreixi el seu buit. Per tant, encara es poden rebre cites per ser membres de les meses electorals. I és que només la Junta Electoral de Zona de Sabadell ja ha rebut 1.300 al·legacions per evitar formar part de les meses. Tot i això, des de la Junta reconeixen que la majoria de les reclamacions són justes. Entre les causes més argumentades hi ha l'embaràs, l'edat, a partir dels 60 anys, malalties de risc, o bé haver de tenir cura de menors o persones dependents.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Ciutadans proposa que els joves siguin el motor de la recuperació després de la pandèmia. Pel candidat Sergio Salcedo, número 19 del Partit per Barcelona, els joves pateixen grans dificultats per emancipar-se i trobar una ocupació de qualitat, una situació que cal revertir.
Por desgracia, en Cataluña, en los últimos años, hemos tenido un gobierno independentista cuyas prioridades han sido las que sabemos todos, que son el procés, es la independencia y es el despilfarro económico, el despilfarro de dinero en chiringuitos, entre otras cosas, en chiringuitos independentistas. Para nosotros, nuestras prioridades cuando gobernemos la Generalitat de Cataluña será la independencia de nuestros jóvenes, que tengan esa posibilidad de emanciparse. Llevamos años que en el Parlament de Cataluña estamos reclamando al govern de la Generalitat un plan de vivienda con cara i ojos.
El candidat sabadellenc ha proposat que la Generalitat faci un pacte de l'habitatge ben distribuït que ofereixi habitatges assequibles als joves i ha descrit el que s'ha fet fins ara. Són pedaços.
A una altra mesura són els préstecs a interès zero per a comprar el primer habitatge, així com una renda per pagar el lloguer. Però Salcedo ha apuntat que això ha d'anar acompanyat de polítiques de treball. L'actual regidora del consistori sabadellenc, Laura Casado, número 20 per la llista dels taronges a Barcelona, ha afegit que el partit planteja també una formació dual de la formació professional i la creació d'un estatut dels estudiants en pràctiques per a aquells universitaris.
Nos encontramos que a veces nuestros jóvenes salen al mercado laboral, se les pide una experiencia que no tienen porque no han podido experimentarla en la universidad, y por eso desde Ciudadanos también llevamos una propuesta que creemos que es muy importante, que es el estatuto del estudiante universitario en prácticas, que permite al estudiante y a las empresas ponerlos en contacto, también establecer unos criterios que se vayan siguiendo para que sepamos que estas prácticas son efectivas, que se adecúan a la formación del estudiante con la empresa.
Per Casado, la pandèmia també ha mostrat les costures d'algunes de les diferències socials, com per exemple la bretxa digital. La candidata ha apuntat que caldrà incidir en aquest tema i també en la salut mental de la joventut. Sobre les paraules del cap de llista, Carlos Carrizosa, que dimecres deia que podria acceptar els vots de Vox per una investidura, Salcedo ha matisat la resposta i ha apel·lat al PSC a no pactar amb cap partit independentista.
Sabem que Vox és un partit populista que no compartim les seves idees. Nosaltres volem guanyar amb els partits constitucionalistes, volem arribar a un pacte, i creiem que si tothom anem a votar, si la participació és alta, podem guanyar els partits socialistes i podem arribar a un acord amb el Partit Socialista i amb el Partit Popular. Aquesta seria la nostra fórmula. Després de les eleccions ja es veurà quin és el panorama, però ara hem de pensar que podem tornar a guanyar com vam guanyar en el 2017.
Pels representants de Ciutadans, la seva formació és l'única que pot assegurar que no pactarà amb cap partit independentista.
Artur Mas, expresident de la Generalitat de Catalunya, ha donat el seu suport als candidats del PDeCAT de Sabadell per les eleccions del 14 de febrer. Ho ha fet en una reunió que s'ha produït aquest dijous amb Pimec i diversos empresaris de la comarca.
La candidata Anna Soler els ha explicat les mesures que proposen per pal·liar la crisi del coronavirus, començant per mantenir el teixit productiu.
Nosaltres pensem que el teixit productiu ha d'impulsar la seva transformació. Llavors, nosaltres, com a prioritat, pensem que s'ha de fer front a la pandèmia mantenint el teixit productiu i preparant-lo per a la seva recuperació. S'ha de fer un pla de xoc, reclamant recursos a fons perdut, perquè si els hem de tornar, tampoc ens serveixen de gran cosa. Tenim una deuta acumulada molt important entre unes coses i unes altres.
En cas que els diners no arribin, per Soler els hauria d'acabar cobrint la Generalitat. També considera que l'administració ha de dialogar molt més amb els empresaris.
Molt més diàleg amb el sector, sobretot amb les mesures restrictives, que fan molt mal, fan un impacte impressionant a l'economia de tots nosaltres. Pactar escenaris i intentar, sobretot, no improvisar més. Estem improvisant, crec que massa. I llavors ja penso que per últim establir plans sectorials per fer una ràpida recuperació econòmica i laboral de l'activitat. Vull dir, el plan sectorials, per importància de cada un, són de vital importància perquè estem molt malament.
Pel que fa a la política fiscal i financera, el candidat Carles Rossinyol ha apuntat que el govern català ha de ser el titular dels impostos catalans.
Creiem que és indispensable que la Generalitat sigui el titular de tots i cadascun dels impostos suportats a Catalunya. I per coherència amb això, doncs, l'Agència Tributària de Catalunya ha de poder recaptar, gestionar, liquidar, inspeccionar tots els tributs generats a Catalunya. I com a plantejament en general i com a propostes en relació a tributs molt concrets, doncs esmentar, per exemple, l'impost de successions, que nosaltres creiem que s'hauria de bonificar el 99%, no diem el 100% perquè no es pot eliminar, però si que el podem bonificar el 99%, creiem que s'ha de suprimir l'impost de patrimoni.
Carles Rossinyol també vol gestionar els fons europeus de recuperació Next Generation, exigint a l'Estat menys opacitat sobre la seva gestió. També cal garantir a les pimes la recepció d'aquests fons. El PDeCAT afirma que les enquestes ja s'hi duen dins del Parlament.
Esquerra Republicana impulsarà un pacte nacional per a la transició energètica i una conselleria específica per fer front a l'emergència climàtica.
El candidat republicà número 17, Juli Fernández, ha presentat les propostes del partit en medi ambient per la pròxima legislatura. El sabadellenc ha destacat que la transició ecològica i la lluita contra l'emergència climàtica és un dels 8 compromisos del seu partit per la reconstrucció del país després de la crisi del coronavirus. Esquerra Republicana ha presentat dues propostes. Per una banda, impulsar un model energètic 100% renovable de quilòmetre zero, democràtic i lliure d'oligopolis. I per l'altra, la creació d'una conselleria específica per l'emergència climàtica.
Una conselleria que ens permeti posar totes les eines polítiques al servei de la gent, al costat de la gent, des d'una visió ecologista i de combat climàtic, per tal de que deixem els nostres fills, els nostres nets, sigui un país millor, i això farà que hi hagi un planeta millor. I això ho comencem a fer tots i cadascú de nosaltres, des de les nostres cases, a les nostres ciutats, al nostre país, i per poder-ho liderar, creiem que és molt, molt, molt important tenir aquest espai a dins del govern que posi la qüestió de l'emergència climàtica al davant de les prioritats d'aquest país.
A banda d'aquestes mesures, l'exalcalde sabadellenc ha subratllat que la meta és assolir els objectius de desenvolupament sostenible pel 2030 de Nacions Unides. Segons Juli Fernández, ho aconseguiran a través d'una estratègia basada en dues línies de treball.
Hem de tenir la capacitat de tenir la capacitat de generar l'estratègia energètica del nostre país basada en aquestes dues potes, en la de la lluita contra el canvi climàtic i en la de la vida dels nostres conciutadans i conciutadanes. Un pla de transició ecològica i energètica per fer front a aquesta situació que vivim és un altre dels nostres objectius.
A més, Fernández ha fet públic el seu compromís per fer la millor gestió hídrica possible. A l'acte també hi han assistit, per Terrassa, la també representant Montse Font i el regidor delegat Urbanisme, Medi Ambient i Energia, Carles Caballero. I per Sant Cugat del Vallès, l'alcaldessa republicana Mireia Ingla i la regidora de Sostenibilitat, Alba Gordó, qui han presentat propostes més concretes pels seus municipis.
El Partit dels Socialistes es postula com la formació que està al costat dels col·lectius més afectats per la pandèmia. De fet, avui han anunciat un pla de xoc específic per als sectors econòmics que més estan patint els efectes de les restriccions. Ho ha anunciat el número 9 a les llistes del PSC, el 14F, el sabadellenc Pol Gibert.
El que avui també vull anunciar és el pla de xoc que posava en marxa el president Illa, un pla de xoc per als establiments comercials, per a restauració i oci nocturn. Tres col·lectius molt afectats per la crisi que volem salvar i que puguin aguantar fins que hi hagi una pandèmia solucionada.
El pla anirà acompanyat de línies d'ajudes a fons perdut amb fàcil tramitació per pal·liar els efectes de la pandèmia. El diputat ho ha anunciat des de Polinyà, on ha visitat els comerços i els bars i els restaurants d'aquesta població, una de les més petites de la comarca.
I hem pogut copsar com han fet un gran esforç per mantenir-se vius, mantenir doncs, aquest comerç de proximitat i aquest servei als seus veïns i veïnes.
Gibert ha fet aquesta visita acompanyat del diputat del Congrés, Paco Aranda. Després del seu recorregut pel municipi, ha insistit que molts dels establiments han rebut assessorament i complicitat per part dels ajuntaments com els de Polinyà o el de Sabadell, mentre, diu, la Generalitat de Junts i Esquerra Republicana no ha donat un cop de mà que necessitaven.
El diputat d'En Comú Podem, Joan Mena, pregunta a Oriol Junqueras si investirà una candidata com Laura Borràs, que està imputada en una causa judicial de presumpta adjudicació irregular.
La pregunta que li volíem llançar al senyor Junqueras des de el barri de Can Oriac de Sabadell és si ells farien presidenta a una persona que està imputada per un cas de corrupció, no? I en aquest sentit ens agradaria un compromís per part de totes les esquerres per fer una política que sigui clarament justa, que sigui clarament neta i que defensi els interessos dels treballadors i les treballadores.
El sabadellenc ha fet campanya aquest matí des de la plaça del Pi de Sabadell assegurant que la seva formació vol un govern d'esquerres, sense mullar-se, però, en possibles pactes. A resposta del conseller Samper sobre la iniciativa legislativa presentada per Unides Podemos per coordinar els cossos de bombers de tot l'Estat, Mena ha respost que la Generalitat Generalitat no perdrà competències i que servirà per acabar amb la precarietat laboral.
La CUP proposa la implantació d'una renda bàsica universal per garantir un recurs econòmic per tots els ciutadans, independentment de quina sigui la seva situació.
El número 12 de la candidatura, l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán, ha desmentit que aquesta aportació portés els beneficiaris a deixar de treballar.
La gent té ganes d'estar ocupada i amb 735 euros difícilment es pot viure, malauradament, no? O sigui, has de pagar-te un habitatge. Per tant, és un incentiu, és una renda bàsica, bàsica. Ningú és ric amb 735 euros, malauradament, en aquest país.
En declaracions al Cafè de la Ràdio, Sarracán ha assegurat que la renda bàsica universal és possible amb una redistribució dels recursos.
Alejandro Fernández insisteix que la investidura de Salvador Illa no és l'única alternativa perquè Catalunya tingui un govern unionista.
El candidat del PP català ha apel·lat al conegut com l'efecte Borgen, en al·lusió a la sèrie de televisió danesa en què la candidata en tercera posició va acabant sent la primera ministra d'un govern de coalició. Ho ha fet en una entrevista avui a Catalunya Ràdio.
Sóc el candidat del Partit Popular de Catalunya a la presidència de la Generalitat i, per tant, m'hi nego a fer de comparsa de ningú. El que no penso fer és traslladar la idea que nosaltres farem president algú que, per cert, ha sigut el pitjor ministre de Sanitat de tota Europa.
Malgrat el que augura les enquestes, Fernández aspira a doblar la representació al Parlament de Catalunya i ser decisiu en el pròxim govern de la Generalitat.
La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, demana més humilitat al cap de llista del PSC a la Generalitat, Salvador Illa.
Fem autocrítica, podem fer crítica, senyor Illa. No sé si vostè és el més indicat per poder parlar d'humilitat, però nosaltres hem estat molt sols a Madrid. Clar que no només hem de reclamar diners, no només, això és retòrica, aquesta actitud. Però no parlem de xifres, perquè les xifres, Europa, no ho diem nosaltres, ho diu el Banc Central Europeu, és que Espanya és líder en defuncions i és a la cua dels ajuts.
Ho ha dit el debat de candidats de la SER.
Vox torna a vincular seguretat i immigració.
El candidat a la Generalitat, Ignacio Garriga, diu que les enquestes que es publiquen en matèria de seguretat no reflecteixen la realitat.
Independientemente de tantísimos datos que se puedan vertir hacia un lado o hacia otro, perfectamente cocinados esas encuestas y esos datos que se lanzan a la opinión pública, los mejores datos son el testimonio de tantísimos catalanes que están sufriendo en sus barrios, cómo la inmigración ilegal está llegando de manera masiva y cómo sus barrios, que antes eran seguros, ahora se han convertido en auténticos nidos de delincuencia.
Aparquem les eleccions i també la política i parlem dels comerciants i restauradors que lamenten els pocs canvis que s'introduiran dilluns que ven les restriccions del coronavirus. Uns, els comerciants, perquè continuen sense poder obrir els dissabtes, i els altres, els restauradors, perquè només poden obrir 2 hores més al dia, sense incloure els sopars. Els més beneficiats seran els llibreters, que podran aixecar la persiana dissabtes. Però què passa amb la resta de botigues?
Doncs que continuen exactament igual, tancades els caps de setmana si no són essencials o equipaments culturals. Per això, Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre, lamenta que se'ls tracti com a responsables dels contagis i defensa que obrir els dissabtes és igual de segur que entre setmana.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Sí, jo entenc que les restriccions vagin limitades, però el del dissabte, el comerç necessita els dissabtes funcionar perquè hi ha moltes persones que entre setmana no poden anar a comprar. Llavors el dissabte és el dia de compra, o inclús és el dia d'aquesta compra de més passeig, de més oci, de més tranquil·la.
Pel que fa als restauradors, a partir de dilluns podran estirar 1 hora més els esmorzars i els dinars, però no és el que volien. Jordi Roca, president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell, defensa que necessiten poder servir sopars.
Nosaltres el que volíem era poder destinar a fer 2 serveis de menjar. Nosaltres volíem, sobretot, tindre migdia i vespre. És una cosa que ben portada és factible. Nosaltres estem farts d'explicar-ho.
A partir de dilluns, uns dels altres canvis que també hi ha als confinaments passaran a ser comarcals. Les mesures estaran en vigor durant 14 dies.
A tot això, els pacients ingressats per Covid-19 al Taulí segueixen baixant. Ara n'hi ha 142, 7 menys que dimecres. D'aquests, 39 es troben a la unitat de cures intensives, 3 menys que fa 2 dies. Tot plegat, malgrat que en les últimes 48 hores s'han registrat 23 hospitalitzacions i 25 positius més. També s'han notificat 5 defuncions i ja en són 500.000 des del mes de març passat, segons dades del Departament de Salut.
Pel que fa als indicadors epidemiològics, avui el risc de rebrot ha tornat a millorar i ara se situa als 506 punts, 18 menys que ahir. Així com la incidència acumulada a 14 dies, que ha baixat als 540 casos per cada 100.000 habitants. Per contra, la velocitat de contagi ha pujat lleugerament fins al 0,93. El gruix de vacunats continua, però, pujant aquest divendres amb 1.807 sabadellencs més vacunats, 4.845 han rebut la primera dosi, mentre que 2.577 ja n'han rebut la segona.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La coordinadora del moviment veïnal considera l'estudi sobre l'impacte de l'aeroport de Sabadell en l'entorn una gran mentida.
Així ho ha expressat en aquesta emissora un dels seus integrants, Jordi Molins, després de conèixer l'estudi fet per l'Institut Cerdà a petició del Departament de Territori.
M'atreviria a dir, i per no tallar la comissió de seguiment, una presa de pèl. Una presa de pèl impressionant. El treball tal qual està. Clar que ells diuen, no, això és el punt de partida. Però clar, el punt de partida és des de dalt de tot ja. No és des de zero, és des de dalt de tot. I això és la nostra gran queixa.
Molins assegura que l'estudi és parcial i només es posa de part de l'aeroport sense tenir en compte les molèsties que les instal·lacions suposen als veïns de Badia, Barberà i Sant Quirze del Vallès.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Coronavirus, coronavirus. Es mejor eso que morirse.
Inventaron el coronavirus.
No,
coronavirus.
Esta semana volver aquí a Apocalipsis Zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I seguim parlant de salut perquè començarà a vacunar els col·lectius essencials la setmana que ve i les persones de més risc a finals de mes.
Aquests col·lectius com policies o sanitàries rebran la vacuna d'Oxford-AstraZeneca, mentre que les persones de risc rebran la de Pfizer amb l'objectiu de simultanejar etapes. Es preveu posar 150.000 dosis diàries en la fase general.
Catalunya rebrà un 20% menys de les vacunes de Moderna que tenia compromeses per al febrer.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, assegura que ja s'han repartit 5.000 dosis primer i 8.000 més tard d'aquest vaccí. La previsió era poder tenir fins a 96.000 dosis al febrer.
I un últim apunt, la Fiscalia manté la petició de 3 anys i 3 mesos de presó per a l'expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ara que el judici pel cas del màster ha quedat vist per sentència.
Segons ha exposat en l'informe final el fiscal Pilar Santos, Cifuentes no es va tacar les mans pel càrrec que exercia, però el seu entorn va exercir implícitament en el seu nom una pressió sobre la Universitat Rei Juan Carlos perquè acreditessin que tenia el màster.
Moment pels esports. Estrena amb victòria de l'Astralpool Natació Sabadell a la fase de grups de l'Eurolliga femenina de waterpolo. Les de David Palma han superat el Donajbarov hongarès per 11 a 14 i posen peu i mig als quarts de final. L'Astralpool ha arrencat molt fort amb un parcial de 0-4 en els primers 4 minuts que s'ha dedicat a gestionar amb mà de ferro durant gairebé tot el partit.
La neerlandesa Marche Koning ha acabat com a màxima realitzadora amb 3 gols. Demà mateix podrien deixar tancat el bitllet a quarts com a primeres de grup si guanyen el Buliakmeni grec. A priori, segons el tècnic David de Palma, és el rival més dèbil.
Buliakmeni, com deia abans, crec que és un equip que està una mica per sota, és un equip que depèn molt de la seva boia, la Shenaki, una jugadora molt determinant. Bueno, després té també defensora de boia la Kulha, sí, la defensora de la selecció holandesa, una bona jugadora amb llançament. Ninú, també una jugadora de selecció. Bueno, som, és un equip amb 3 o 4 jugadors perilloses, però després d'aquí baixen una miqueta. I crec que on patirà avui en Meni serà la porteria. Crec que la portera no està al nivell d'una Laura o una portera d'Unes Baros. Crec que està una mica per sota.
El segon i últim partit de la lligueta entre l'Astralpul i el Poliacmeni tindrà lloc demà a la mateixa hora, és a dir, a partir de les 4 de la tarda.
I l'equip masculí també té un compromís d'altura aquest cap de setmana. Els de Quim Colet clouen la primera fase de la divisió d'honor visitant la piscina del sempre intractable Atlètic Barceloneta.
El club és el segon amb una única derrota, la de la primera volta, i per assaltar la primera plaça del grup hauria de guanyar per 6 o més gols de diferència. Una missió gairebé impossible. Edu Lorrio és el porter de l'equip.
Nosotros vamos siempre a intentar competir de la mejor manera, intentar ponerles las mayores dificultades a un super equipo como es el Barceloneta y bueno, a intentar hacer nuestro juego lo mejor posible y veremos dónde nos sitúa el partido y a qué nivel estamos.
L'Astralpol masculí té garantida la segona plaça i també encarrilada la classificació per al play-off, ja que els punts s'arrosseguen a la segona fase. Aquesta visita a l'Atlètic Barceloneta serà demà a les 5 de la tarda.
El centre d'esports arrenca la jornada 24 de Lliga en descens, tot i ser l'equip de la categoria que fa més temps que no cau derrotat. Diumenge a Les Palmes, l'equip intentarà millorar l'actual ratxa de 5 empats seguits, guanyant en un estadi on mai ho ha aconseguit.
Un xoc que arriba després de les sensacions agredolces del darrer dia de partit. Dilluns, recordem, el Sabadell no va passar de l'empat a 0 a casa contra el Logroñés i no va poder materialitzar cap fitxatge d'última hora. Avui en roda de premsa ha comparegut la versió més reivindicativa del tècnic Antonio Hidalgo.
Donar-li molt valor, que fa dos dies vam anar a Almeria i semblava que érem la pera limonera i ara tenim decepció després del partit de l'altre dia. L'altre dia el Logroñés va venir aquí a ficar-se en 5-4-1 amb una situació que vam fer una gran primera part, amb unes situacions de gol que fins al minut 86 no van tenir una ocasió clara. Hem de saber on estem, Això és el principal. Més lluny que mai, tota la gent al voltant. Jo, el que noto és una sensació de que la gent apoya l'equip al màxim.
A les Illes Canàries, el duel contra el Sabadell ha passat en un segon pla després de l'arribada de José Rodríguez, tot i que el flamant fitxatge Pío Pío encara no està en condicions de jugar. El tècnic de Les Palmes, Pepe Mel, ha demanat redirigir el focus d'atenció.
Nos equivocaríamos si no pensáramos que lo más importante para nosotros es el Sabadell. Nos equivocaríamos, porque ya te digo yo que José contra el Sabadell no nos va a ayudar. Es una equivocación si centramos el foco en algo que no nos prioriza en este momento. Entiendo que hemos firmado un futbolista que viene de un club muy muy importante, de ámbito mundial, y que por lo tanto es noticia. Pero dentro del vestuario lo que tenemos claro es que José es una ayuda que va a venir muy pronto, pero que para este domingo no nos va a dar nada. Así que lo que tenemos claro es que nuestro enemigo es el Sabadell y que nos tenemos que centrar en eso.
La principal novetat de la convocatòria del centre d'esports serà la tornada de Pierre Cornut, amb un cop ha complert la sanció. El partit davant de Les Palmes, el desè classificat a la Lliga, tindrà lloc a l'estadi de Gran Canària el diumenge a 8:45 del vespre i des de mitja hora abans en directe al Sabadell en joc.
Encara en futbol, el Sabadell juvenil visita el Lleida buscant els primers punts del 2021.
Els de Miquillador han passat de ser tercers a divisió d'honor a sortir fora de les 5 primeres places amb les dues derrotes de les últimes setmanes. El tècnic pronostica que el rival intentarà fer mal sortint al contraatac.
Nosaltres ho fem amb la pilota, a Lleida tindrà relacions senzilles, verticals, buscant les nostres esquenes, jugar quan ho puguin fer, però si no, intentar activar-hi el més ràpid possible, com fan tots els equips. Nosaltres hem d'estar preparats, defensar-ho bé.
El diumenge a les 12 començarà aquest Lleida Sabadell de Divisió d'Honor Juvenil amb ambdós conjunts empatats a 15 punts a la taula.
I a la primera nacional d'handbol es creua a l'equador de la competició.
El Creu Alta rep el tercer, el Granollers B, mentre que l'Oar visita el sisè, el Sant Esteve de Palau-Tordera. Malgrat les dificultats dels partits, tant el capità creualtenc Cesc Barribera com el gracien Enric Parera esperen encetar la segona volta amb bon peu.
La frase aquesta de hem estat allà, hem donat el callo, doncs que es converteix en un hem guanyat els dos punts. I perquè no pot ser Granollers B, vull dir, el bo és que hem jugat de tu a tu a equips de que estan a dalt, equips del mig, equips de baix, vull dir, estem allà i ara el que falta és aquest punt.
Aquesta és la idea, de fet, començar la segona volta amb bon peu i treure'ns l'espineta aquesta que se'ns queda clavada a vegades en alguns partits. I afrontar la segona volta amb la màxima força i entusiasme possible.
Demà a les 6 serà el compromís del Gràcia i a les 7 el del Sabadell.
Pràcticament 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 5 de febrer. Ens retrobem a la 94.6 dilluns a partir de les 9. Però ara no marxeu, que a les 8 arriba el Quimèric. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.